Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. El Real Madrid va amb tot contra l'estament arbitral. Duríssima la carta dirigida a la Federació Espanyola i amb còpia al Consejo Superior de Deportes, en la que es parla d'actuació escandalosa en referència al partit de Cornellà al Prat, de manipulació i adulteració de la competició contra el Real Madrid, també de credibilitat erosionada del sistema arbitral, de sistema corromput, i demana una renovació total de l'estament. D'errors greus, de decisions difícils d'entendre, dels àrbitres de camp i també dels de VAR, n'hi ha diversos a cada jornada, i el Real Madrid està ara fent el que fan tots els equips quan se senten perjudicats i perden, que és queixar-se. Però quan es queixa Iago Barrasate, el terratrèmol a l'escala Richter és de 1, quan es queixa Laporta, com fa uns dies, és de 6, i quan es queixa el Real Madrid és de 10 sobre 10. Espero que no tremolin els àrbitres del derbi de dissabte. Serà un dels temes importants del programa, aquesta carta del Real Madrid i les reaccions que està generant. En clau Barça, com era d'esperar, i encara que Joan Laporta va fer saltar les alarmes a la gala del Mundo Deportivo, finalment no hi va haver moviments de mercat al Barça d'última hora. Sí, es va fer una operació que afecta la caixa del Barça, que és el fitxatge de Nico González de l'Oporto pel Manchester City per 60 milions, dels que finalment uns 13 van a parar al Barça, que reservava un tant per cent del traspàs. A l'Espanyol avui, balanç del mercat, i s'han presentat també els tres fitxatges, Urco, Roberto i Pablo Ramón. Urco, per cert, serà baixa pel partit d'Anoeta amb una contractura. El director general del club Maoyer ha denunciat amenaces a les xarxes socials contra Romero per l'acció amb Mbappé. El Girona va sumar els 3 punts davant la Unió Deportiva Les Palmes, 2-1 amb gols d'Abel Ruiz i Asprilla. Bona primera part del Girona, però va patir a la segona. L'equip de Mitchell ara es situa 7è a la classificació, a un punt només de la zona de competició europea que marca el Rayo. Avui arrenquen els quarts de final de la Copa del Rei amb un Atlètic de Madrid-Getafe. Demà tenim Leganés-Real Madrid. Atenció, que el Madrid-Àlaba s'ha lesionat, lesió muscular. Està en quadre el Real Madrid encara més en defensa. I queden per dijous el Real Societat-Osasuna i el València-Barça. Tornarà Dani Olmo. S'ha confirmat, per cert, que el clàssic de la Lliga Femenina es disputarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el 22 o el 23 de març. I en bàsquet sentirem després a Joan Peñarroya, el tècnic del Barça, en la prèvia del Barça-Maccabi de demà d'Eurolliga. El seu futur està en discussió després de la derrota del cap de setmana contra el Manresa al Palau. Veselí és baixa al Barça pels propers partits. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. Sobre el tema arbitral, les queixes del Real Madrid estan justificades, creieu el 21%, són una excusa, 9%, busquen pressionar els àrbitres, 70% dels que heu votat guanya aquesta opció. En clau espanyol, sobre el mercat, bon mercat o mal mercat? Creieu que ha estat un bon mercat, el 25%, mal mercat el 75%. I en clau Girona, on poseu l'accent del partit d'ahir? 3 punts al sac, 90%, joc irregular, només 10%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, com Comencem l'Esports Cope d'aquest dimarts amb l'actualitat del Barça que ens espera protagonista. Saludo primer l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ja dèiem ahir que es preveia un final de mercat tranquil al Barça i així va ser, tot i que Joan Laporta a la gala de Mundo Deportivo va generar, com es diu ara, cert hype.
Hype,
no?
Sí. Va generar hype, la gent es va posar nerviosa, entre ells el Víctor Navarro, perquè sí, a la gala de Mundo Deportivo Laporta va afirmar que estaven a punt de tancar una operació. Jo, sincerament, ja m'imaginava que era de Nico i es va concretar, però hi va haver cert nerviosisme. Sorprenia, de totes maneres, que Deco, que és qui treballa en les operacions, estigués també assegut dins aquesta gala al Palau de Congressos. Un últim dia de mercat inèdit a Can Barça perquè no va arribar cap reforç, sense marge salarial no s'ha pogut fitxar, però sí, podríem dir que el Barça ha ingressat una mini palanca. Per què? Doncs perquè han traspassat el Porto a Nico González al Manchester City, han pagat 60 milions al Manchester City Guardiola pel migcampista, i el Barça tenia una plusvàlua sobre aquest futbolista. Ara bé, és menys del que es pensava, Joan, la palanca.
Es parlaven d'uns 20 milions i al final són menys, no?
En total seran una mica més de 13 milions d'euros per l'operació, perquè la plusvàlua que teníem prèviament era del 40%, però el Porto ja havia comprat la meitat d'aquest percentatge per 3 milions d'euros. Per tant, ara el Barça ingressa aquests 3 milions d'euros més el 20% dels 60 milions que paga el City, en total 13,32 milions i no 20, com es pensava. Nico, recordem, el descarta Xavi Hernández, se'n va al Porto el 2023, a l'estiu, per 8,5 milions d'euros, i ara, un any i mig després, és el nou fitxatge de Guardiola, un dels fitxatges que fa l'equip de Guardiola, que s'ha gastat al Manchester City 213 milions de lliures en aquest mercat d'hivern.
Sí, sí. Escolta, a nivell esportiu, confirmar que Olmo estarà a disposició de Flick per jugar partit de Copa a València, no?
I avançàvem ahir que rebria l'alta mèdica per estar dijous a Mestalla, per estar almenys disponible a la convocatòria, segurament per entrar a la segona part, i es confirma perquè avui per primer cop ha fet part del treball amb els seus companys. No ha sortit Gavi a la gespa, s'ha quedat al gimnàs, ja saps que està fent control evolutiu després de l'impacte, després de la commoció cranioencefàlica. Veurem com evolucionen les properes hores. L'única baixa serà Christensen i s'espera que torni a jugar Íñigo Martínez, que ja va rebre l'alta mèdica contra l'Alavés, però no va tenir ni un minut.
Per cert, que el futbolista de l'Alavés, Konechny, ja està afortunadament a Vitoria, també.
Afortunadament tot va quedar en un ensurt, per tant, una gran notícia.
Molt bé, doncs vinga, anem amb el protagonista. Aquest protagonista és el Ramon Planas, que és l'actual director esportiu de l'Al Ittihad, equip de l'Aràbia Saudita. Ha estat el Ramon secretari tècnic del Barça, del Betis, del Getafe, de l'Espanyol i de més equips. Té una llarga trajectòria. Ramon, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Ramon? Com estàs?
Pues bé, la veritat que bé, content, amb aquesta experiència que hi ha més d'un any aquí a Aràbia i visquent des de dins, no?, tot el que és aquest projecte de futbol, de la creació d'aquesta lliga Aràbia Saudí. Hi ha una inversió important amb jugadors, amb infraestructura i, bueno, formen part d'aquest projecte.
Per situar la gent, perquè per qui no ho sàpiga, tu estàs a un dels equips més potents d'allà, que té a la seva plantilla futbolistes com Benzema, com Bergwijn, com Kanté, l'exfutbolista del Chelsea, com Fabinho, és a dir, que hi ha estrelles importants del futbol internacional allà, eh?
Sí, estic com a director esportiu de l'Al Ittihad, juntament amb el Hilal, que és el grup on estava fins fa pocs dies Neymar, els dos clubs més grans d'Aràbia. I, bueno, és un club amb moltíssima tradició, moltíssima història, hi ha moltíssima afició aquí al futbol, moltíssima. Per donar una dada, al partit que vam jugar contra l'equip de Cristiano Ronaldo, contra el Nasser, al nostre camp havia gairebé 60.000 persones a l'estadi. I, bueno, sí, liderant aquest projecte esportiu amb un grup de gent que em va acompanyar, com el Frank Carbó, el Jaume Bartés, la Laia Vinaixa, o sigui, gent catalana, gent que havia treballat també al Barça, i, bueno, intentant implementar la nostra filosofia en aquest club.
Hi ha molts mitjans, no?, per treballar i treballar bé, Ramon. Molts diners, diguem-ho en plata, mai millor dit.
Bueno, evidentment sí que hi ha una inversió important per part del govern a fer créixer el futbol. Això és cert, bueno, i veiem amb l'adjudicació del Mundial del 2034, pues, la celebració de les Supercopes d'Espanya, d'Itàlia, que es que celebren aquí, i evidentment hi ha una, com he dit abans, molta afició al futbol, i el futbol és una és un punt de visibilitat de lo que és l'obertura que està tenint el país, no? I s'està invertint en primer objectiu és crear una gran lliga, i a partir d'aquí pues també evidentment s'ha de millorar les instal·lacions, bueno, vau poder veure la gent que va estar aquí veient la Supercopa, per exemple, que l'estadi és un estadi de primeríssim nivell on es va jugar, que és l'estadi on juguem nosaltres, de locals, i hi ha mitjans, evidentment, és cert, per poder construir i fer una gran lliga.
Ramon, per fi ja et tocava poder gestionar l'abundància, perquè tu a la teva etapa al Barça va ser una etapa dura, restriccions, pandèmia, fair play, difícil, Ramon?
Doncs sí, va ser una etapa difícil la que vaig tindre al Barça, i ja no només amb la meva arribada, sinó quan em va tocar ser secretari tècnic després de Lisboa, el que va passar, i amb l'arribada de Ronald Koeman. Però bueno, també, i a més tu em coneixes molt bé, perquè vam començar junts la nostra carrera a l'Hospitalet.
Sí.
Per tant, saps que per mi no és un problema, vull dir, sóc un amant absolut de la gent jove, d'apostar per jugadors amb talent, per ser valent amb les apostes, i fins i tot tinc que dir que aquí, que evidentment ara ja el projecte és un altre, bueno, l'última demostració de la meva filosofia com a editor esportiu és la incorporació de l'Unai Hernández, no?
Sí, senyor.
Imagina't quants jugadors com a sub-20 poden vindre a l'Aràbia Saudí. Pues, tenim un escenari enorme de jugadors per tot el món, de Brasil, Argentina, bueno, jugadors de molt nivell i evidentment amb unes possibilitats econòmiques d'inversió molt altes. I bueno, jo tenia clar amb el meu grup de treball que l'Unai era un perfil molt bo per nosaltres i amb una inversió, bueno, que no és una gran inversió per Aràbia, doncs vam apostar per ell. Per tant, sí és cert que al Barça vaig viure una etapa complicada. També és cert que aquesta etapa vaig poder demostrar quina és la meva idea futbolística i vaig ser valent en fer-ho.
Ramon, són teves les apostes per Araujo i Pedri. Cuidado,
Bueno, sí, són Pedri i Araujo van ser clares, sí, evidentment, perquè són jugadors molt, molt, molt desconeguts. Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut al futbol professional abans de firmar pel Barça. O sigui, no havia debutat ni tan sols a segona divisió. El van firmar aquell estiu i el van deixar seditar a Les Palmes. Bueno, i és un jugador que bueno, s'ha de ser valent i van veure amb el nostre grup de treball tota la capacitat i el futur que tenia. A més, que era un jugador absolutament fet pel Barça, i vam anar per ell, no? Recordo que va haver una mica de crítiques perquè, bueno, ara és fàcil parlar, però aquella inversió en un nano de 16 anys de 4 o 5 milions d'euros, pues el Barça no estava acostumat a fer aquest tipus d'inversions quan a vegades penses que a la Masia també tens jugadors, no? Però era un jugador molt diferent. I amb Ronald Araujo, pues és un cas diferent, és un jugador que jo ja tenia molt, molt, molt vist per portar-lo a Espanya, i quan jo vaig fitxar pel Barça, doncs em va semblar que tenia un potencial a nivell defensiu molt alt i que teníem que apostar per portar-lo al Barça B perquè es fes i després pogués guanyar el seu lloc al primer equip, no? També crec que aquell any de Ronald Koeman, doncs l'aposta per jugadors com Gavi, Alejandro Valdé, Ansu, que també va pujar aquell any, doncs bueno, també demostra bueno, el potencial que té la cantera del Barça i que ara s'està una altra vegada demostrant, no? Jo crec que que s'ha de mirar molt. El Barça com a club té que mirar sempre, sempre. Està obligat a mirar sempre a la Masia i al talent que hi ha.
Per això Deco està prioritzant les renovacions. De fet, la setmana passada van firmar el seu nou contracte tant Gavi com Pedri fins al 2030 i Araujo fins al 2031. Que, qui ho diria, Ramon? Perquè quan estàvem a Aràbia Saudí el veiem més fora que dins. El veiem ja marxant, sí, cap a Turí.
És cert, és cert. Però també és cert que bueno, vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb ell aquí a Aràbia i ell estava... Ell sap el que li va costar arribar al primer equip del Barça, ho valora molt i tenia també el seu objectiu de, bueno, de poder continuar, però evidentment és cert que tenia aquesta proposta de la Juve i bueno, quan tens una proposta d'un equip tan important com la Juve, pues totes aquestes incerteses hi són damunt de la taula, no? Però ell sí que va transmetre pues les seves ganes de poder continuar, i és una persona que està liderant, és un jugador que està liderant a tots aquests nanos joves, i estava molt content pues de haver pogut renovar, no? Els últims missatges que jo mai he pogut creure amb ell, no? Molt content de la seva renovació.
Veurem si es manté, perquè la clàusula no és dels 1.000 milions d'euros que tenia fixada abans d'aquesta nova renovació. Un altre jugador que sembla que està recuperant Hansi Flick és Frenkie de Jong. S'ha filtrat i han hagut rumors que els seus agents van estar reunits amb el director esportiu de l'Itihad aquests dies, aprofitant que el Barça estava a l'Aràbia Saudí. Ets tu el director esportiu, no sé si ens ho pots confirmar, o hi ha hagut algun contacte o alguna possibilitat de que Frenkie pugui acabar a Aràbia Saudí?
Aviam, seré políticament correcte, no? crec que, bueno, primer fiquem en context que els agents de Frenkie de Jong són els mateixos agents de Steven Bergwijn, el nostre jugador holandès.
Molt amic de Frenkie, per cert, que està a l'Itihad.
Efectivament, i per tant aquestes converses que normalment qualsevol director esportiu té amb els agents, doncs per saber com està el mercat, o com sabem en aquest cas com està el seu jugador, no? Està content, són freqüents, i a partir d'aquí evidentment jo sempre puc preguntar per Frenkie, amb el que també vaig participar amb la seva arribada al Barça i amb el que tinc molt bona relació, és molt, molt bon nano. El Frenkie pues sabe la seva situació, no hi ha res més d'això. També és cert que els jugadors, honestament, el Frenkie està molt content a Barcelona, molt adaptat, i no és fàcil, no?, per qualsevol jugador, si les coses funcionen bé i si l'equip va bé, el poder anar a un equip millor que el Barça, no? Però, bueno, la meva feina és sempre preguntar com estan els jugadors i en quines possibilitats de mercat de futur estan, res més.
De moment no ha renovat i de moment ja has pescat el Barça. Unai Hernández, t'han dit alguna cosa des del club blaugrana o no, per emportar-te
bueno,
un si jugador
alguna...
jove?
Sí, he tingut alguna conversa, evidentment, perquè hi ha moltes persones amb les que, bueno, he treballat, i bueno, tinc que dir que va ser una negociació relativament fàcil, on totes les parts van entendre la situació, i sí que crec que tant el Deco com la gent del Barça van estar oberts a la possibilitat de, bueno, de que evidentment per l'Unai és un pas molt, 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 molt important, un pas endavant a tots els nivells, no? Tant esportiu, perquè ve en una lliga on hi ha grandíssims jugadors, el fet de que, no?, ahir el veia pues, entrenant amb l'Unai, pues, amb el Karim, amb el N'Golo Kanté, amb el Fabinho, amb aquest perfil de jugadors, jo crec que és un pas també important per ell a tots els nivells, tant professional com econòmic, no? I en aquest cas jo crec que el Barça pues, bueno, va ser una negociació que va haver una bona comunicació entre les parts.
Perfecte. Ramon, ha estat un plaer xerrar amb tu una estona. Una forta abraçada, i ja saps que et desitgem el millor. Estem en contacte, eh?
Molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres 6 i 25. Anem amb la notícia que està sacsejant el futbol espanyol a les últimes hores. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
I que és aquesta carta duríssima del Real Madrid remesa a la Federació Espanyola de Futbol i al CSD queixant-se de l'estament arbitral.
No vols una còpia, no? Te la resumeixo.
Sí, no, l'he llegit.
El moll de l'os el trobaríem pràcticament al penúltim paràgraf on parla el Madrid, diu el Madrid que el sistema arbitral debe de ser renovado en su totalidad desde su estructura hasta quienes lo integran, estableciendo mecanismos de control efectivos que impidan que vuelva a reproducirse el escenario que ha llevado al fútbol español a esta situación de descrédito absoluto. Una carta que va des del que va passar al camp de Cornellà, l'Espanyol Real Madrid, i on va eixamplant les mires fins a parlar d'aquesta corrupció que el Madrid entén que hi ha a l'estament arbitral. Evidentment, el Madrid juga a Copa demà al camp del Leganés, era tema estrella a la roda de premsa prèvia d'Ancelotti. Compacta d'un minut sobre les impressions del tècnic italià al voltant d'aquesta carta.
¿Usted confía en el arbitraje español?
Bueno, aquí hablamos de... Ha pasado algo inexplicable... Hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas, lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista.
¿Usted está de acuerdo con todo eso?
Yo me remito a lo que he dicho ahora, no quiero repetir.
¿Qué explicaciones os dejarían tranquilas viendo lo que se vio?
Lo que han pensado, yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Le quería preguntar si tiene la sensación de que con un arbitraje, según el club, más justo usted hubiera ganado incluso más títulos y por ende el Real Madrid.
Bueno, yo te digo solamente que comparto totalmente el comunicado.
Reaccions, Batllori. D'una banda, la Federació Espanyola de Futbol, en un altre comunicat on lamenta el to i la gravetat de les acusacions que qüestionen la honorabilitat de l'estament arbitral, diu aquesta nota de la Federació que la tasca arbitral no ha d'anar dirigida cap a assenyalaments generalitzats que posin en dubte la seva integritat, perquè això erosiona la credibilitat del futbol, que es genera un clima de desconfiança que no beneficia ni al futbol espanyol ni a les seves competicions i on es reitera el compromís amb la transparència en una nota on, per cert, no s'esmenta el Real Madrid en cap moment. És una nota de rèplica clara a la carta del Madrid, però no menciona a l'entitat blanca. I com no podia ser d'una altra
Tebas.
Manera, reacció de Tebas, el seu camp favorit, la xarxa social X. No me ha sorprendido en absoluto la carta del Madrid. No dice nada diferente de lo que su televisión lleva tanto tiempo repitiendo. Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán. Y recorda Tebas que en una reunión de la Liga, 19 de abril del 23, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso mostrándose tibio sin proponer soluciones, cuando el caso Negreira ya estaba en el juzgado y el Madrid tardó semanas en personarse. Por cierto, alértame aquí esta última frase, en lo que respecta a, comillas, sistemas corruptos, pocas lecciones pueden dar, y no me refiero al Madrid como institución. Y a los árbitras, tal como explicaba Anita al partidazo, hi ha un cert run-run de previsió de vaga arbitral. Cal que es posin d'acord, evidentment, i que vagin tots a una, però el run-run, informació de nit al partidazo, és possible vaga d'àrbitres, que ja també estan tips d'aquesta actitud del Madrid cap a l'estament arbitral.
Molt bé, de seguida en seguim parlant, el debat amb l'Emilio i el Tomàs. Per cert, Gil, demà hi ha partit de Copa, juga el Real Madrid al camp del Leganés i el Real Madrid està en quadra en defensa.
Sí, perquè la lesió d'Àlava ha complicat ja pràcticament del tot el tema de l'eix central de la defensa del conjunt blanc, però és que a més hi ha força rotacions. Demà a Butarque descansen Courtois, Àlava, Bellingham, Camavinga, que no arriba, Mbappé, que també descansa, a més de Rüdiger i els lesionats de llarga durada, Carvajal i Militao. Ara mateix, l'eix de la defensa passa per Tchouaméni, Raúl Asensio i Jacobo Ramón. D'entre aquests tres surten els dos centrals titulars demà a Butarque per jugar Copa contra el Leganés. Fins a 6 nanos del filial entren a la llista.
Aquesta ronda de quarts de final arrenca avui, recordo, amb un Atlètic de Madrid Getafe. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La fosca imatge de la Real Federació Espanyola de Futbol. Tant se val que la seu estigui Alberto Bosch o a les Roces. Tant se val que estigui Pablo Porta, Villar, Rubiales, Rocha o Luzán a la presidència. Tant se val que estigui Velasco Carballo, Medina Cantalejo, Sánchez Arminio o Pepe Plaza manant els àrbitres amb negreira a l'ombra allargada de fons. Arbitratges sospitosos, àrbitres a la nevera, carta del Real Madrid, queixes públiques de la Porta amb qualificatius greus contra l'arbitratge de Getafe. Tota aquesta foscor federativa coincideix amb el judici del cas Jenny Hermoso, on passen per l'Audiència Nacional els actors de la federació, començant pel Luis Rubiales. El foscor de la federació contrasta amb la transparència de Bianca Genzori, la model australiana a la catifa vermella dels Grammy. Sempre és millor la transparència que la foscor. La transparència, però, amb equilibri. Tampoc cal que et vegin molt sovint al cul.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45. I abans del debat, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Hem d'explicar als nostres oients els principals moviments del darrer dia del mercat, que tampoc es va moure gran cosa, no?
No, i a més d'emoció a Europa, que la Lliga, en un mercat d'hivern dels més pobres de casa nostra, només 5 equips s'han gastat la pasta en aquesta finestra del mes de gener. Atlètic, Villarreal, Sevilla, Betis i Valladolid. Entre els 5 s'han gastat 26 milions d'euros, deixant a la Lliga fora del top 15 internacional a nivell d'inversió. El Betis ha estat el gran animador, pagant 13 quilos pel Cucho Hernández, que jugava fins ara als Estats Units. El València arriba al migcampista Ivan Jaime, seguit del Porto. Getafe es reforça amb Bernat i Ramon Terrats i cedeix a Carles Alanyà al Deportivo Alavés. Sortia també del davanter del Sevilla Iheanacho, el Boro, de la segona anglesa, mentre que el Celta rebrà 14 milions pel traspàs de Dubikas al Com. Unes xifres que ni de lluny arriben a la Premier. El City ha pagat sobre la campana 60 quilos per Nico González. Marco Asensio tindrà els minuts que no ha tingut el PSG a l'Aston Villa d'Emery. També va animar el Mercato a última hora al Milan amb la cessió de João Félix, sense opció de compra, Santiago Jiménez del Feyenoord i Warren Bondo, i Stanis Padrola, l'ex de la Masia, canvia la Sampdoria pel Bolonia.
3:32, pausa y de seguida el debate con Emilio y el Tomás. Vaya parella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Vinga, obrim debat. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Molt bé. Tomàs Guas, bona tarda.
Bona tarda, guapo.
Bona tarda. Hem de parlar de la carta del Madrid, no? Emilio, justificada, excusa, és per pressionar?
Bueno, yo creo que es una situación nueva donde realmente, especialmente Florentino Pérez empieza a dar la cara, aunque ha hecho firmar la carta por un secretario de secretario de secretario, pero es evidentemente que es un paso más dentro de la estrategia de Real Madrid Televisión y todo esto. No es extraño, porque seríamos muy tontos si pensáramos que es casualidad que esta carta se produce después de la caída en el estadio del Español, después de que el liderato, bueno, se ve amenazado por un Atlético de Madrid y un Barça que juegan algo mejor que ellos, después de que esté a las puertas de una eliminatoria complicada con el City, antes, días antes de un clásico en el Bernabéu contra el Atlético. Yo creo que nada de esto es casualidad. Y, como decimos siempre, pues no deja de ser curioso que los dos grandes se quejen de los arbitrajes cuando realmente, hacen casi siempre lo que quieren. Sí. Yo creo que con 10 penaltis a favor y 0 en contra, no sé si es un momento muy oportuno para decir que los árbitros los persiguen.
Sí, es va queixar el Barça fa pocs dies, ho va fer la porta després d'aquella acció de Koundé a Getafe, i ara ho ha fet el Real Madrid. Tomàs, què dius?
L'han cabronat més al Madrid, un arbitratge a Cornellà, que 17 anys de Negreira.
Sí. Tal qual.
És una cosa que, bueno, deu venir així. És una batalla o una guerra ja declarada de fa molt temps. El Florentino, el Madrid, aquest muntatge arbitral, i a mi també no m'agrada gens. Jo crec que cada vegada és pitjor. I bueno, pues suposo que és la jugada fet del Romero i l'Mbappé el que fot el riu a l'aire.
Sí.
Jo no ho entenc. O sigui, vull dir-te que tot això em sembla molt bé i arbitrar és molt difícil, tot el que vulguis. Però hi ha coses que dius, escolti, una cosa, si tu demanes als clubs una mena de bon comportament i bon govern i bona cosa, jo crec que l'arbitratge espanyol està en un moment absolutament delirant. I aquests estan convençuts que van per ells. Ja, és que, aquesta jugada en qüestió, un àrbitre, un quart àrbitre, en línia de 4 metres, 200 tios al bar, no hi ha un que digui, oiga, hosti, si lo coge lo mata. És la jugada del Valverde i el Morata, aquella supercopa. És la mateixa jugada, que diu, aquella massa a prop de l'àrea, aquesta més enmig del camp. Hosti, vostè està posant en perill la integritat d'un col·lega. No, sí, pot ser que no sigui vermella.
De jugades difícils d'entendre, i que moltes vegades ho hem parlat aquí, com pot ser que aquest àrbitre no hagi vist aquesta jugada i que no hagi entrat al VAR? Ho estem comentant a pràcticament cada jornada. Aquí la diferència és que quan es queixen els equips petits, pràcticament ningú els hi fa cas, i quan es queixen el Barça i sobretot el Real Madrid, doncs tot tremola.
Sí, bueno, no, evidentment tindrà més... Si la jugada és al revés, pues tindrà menys merder si el que se'n va és al Puado li fot la trompada a l'Asensio. No, ara, jo el que entenc és aquesta conya. És tan difícil, això. El VAR va traer la felicitat, no. en absolut. No. És una conya marinera. Llavors, pues clar, dona peu a dir, escolti, una cosa, bueno, vostè, la jugada del gol anul·lat, quines imatges veu? És que aquest és el problema. Vostè què imatge ve? Perquè si som... ho fem amb el temps, és penal amb paper. O sigui, aquesta no la veu i veu l'altra, llavors veu que no sé què, ara falta... I escolti, no, si és igual qui ho rebi. Dies, són un desastre. Un desastre 15, absolut.
Sí, hace 15 días el bueno de Arrasate
sí.
dijo que él...
Hombre,
ahora que le daban ganas de dejarlo.
No, que temía mucho más el arbitraje del VAR que el del campo. Dice, yo ahora... Cuando designan a los árbitros, me preocupa más el que está en el bar que el que está en el césped.
Es el que pita, chato.
Claro, ¿entiendes? Y después hay otra cosa que... A ver, yo estoy absolutamente convencido que Florentino Pérez, que es uno de los seres más inteligentes y más poderosos, cuando digo uno de los seres, me refiero de los 10 personajes más importantes de este país, habrá medido todo lo que hace y toda la carta y todo. Pero también te voy a decir otra cosa. Esta carta es precisamente un salvoconducto para que sigan mandando Medina Cantalejo, Clos Gómez y Undiano Mayenco. O sea, es decir, con esta carta, estos tíos se quedan toda la vida. Porque claro, porque ahora la federación no puede cargarse a estos tres pájaros.
Claro, ¿entiendes? Porque si no els dirán, que estarán al desata al Madrid, ¿no?
Tal cual. O sea, es que es por eso te digo que a menudo estos pasos tienen que estar bien medidos. Pero, insisto, yo en el tiempo... No es extraño, ¿eh? O sea, es decir, después del escándalo del Español, después de perder, después de muchas cosas y de un... Y antes, yo ya no quisiera ser ni el árbitro del sábado.
Hombre, claro. Es que eso quería comentarlo porque, claro, l'àrbitre de dissabte, Tomàs, si s'equivoca a final a favor del Real Madrid, li diran que ja s'ha baixat els pantalons. I si s'equivoca en contra, li diran que, com que el Madrid s'ha queixat molt en aquests darrers dies, encara vol perjudicar més el Madrid. Bueno, és que fàcil que faci estar mort aquest home.
Bueno, el plan és molt fotut. Ara, que s'equivoqui en lo normal, ell no veu la mà del Jofre, i el Bar tampoc la veu, que dius, bueno, escolti, per què tira les... Bueno, està bé. Escolti, equivoca'm a lo normal. El que no es pot equivocar vostè és en una situació d'aquestes... Sí. T'ho imagina't que aquesta jugada és el dissabte allà i hi ha invasió de campo.
Ah, amb aquest sentit...
Equivoco-se lo normal, que s'equivoca el portero i el delantero del centro. Equivoco-se, sí, home, claro.
És que, a veure, el que és molt greu, molt, molt, molt greu, no només és que l'aparició del VAR hagi complicat tot això, no. El que és més greu és que totes aquelles coses, situacions, que és de les que estem parlant habitualment, són molt greus. Són errors molt gordos.
Sí, sí.
O sea, són errors que tu dius... No, però en serio, tio, de veritat. Perquè mira, oye, tu puedes... de alguna manera, por ejemplo, tú puedes de alguna manera vacilar entre ser tarjeta y no serlo, o entre ser tarjeta amarilla y roja, pero ante situaciones que son escandalosas, que se ven, ya no digo si la ves repetida, o sea, es decir, tú estás en el bar el partido este del Español y ves esa entrada y dices, oh, no me lo puedo creer. O sea, es que no es creíble. Ya no te digo si después lees el redactado y no, dice en la disputa del balón. Es que yo te digo una cosa, nosotros que somos periodistas hemos hecho grandes barbaridades, pero cuando tú haces una barbaridad, la yema de los dedos es hostia, te quema, ¿eh? O sea, tú sabes lo que estás escribiendo. ¿Me entiendes? O sea, asumes tu riesgo y tal. Este árbitro se encierra en su vestuario y escribe en la disputa del balón. Pero ¿de qué me está hablando?
I més te diré, suposo que les línies ho veuen i saben el redactat i ho rep un tio. És que jo rep això i sóc el comitè de l'àrbitre i li dic, oye, chato, hazlo nuevo porque nos van a pegar fuego al
claro, línia. Claro.
Que está el tío con la pelota solo.
Claro.
No, per això et dic que el problema arbitral és gravíssim, home. És gravíssim perquè no saps... Jo me vaig a veure un partit, us passarà més a vosaltres, no sé què passa. Però és igual, que jugo el Madrid, que és el tio. Real Societat Espanyol. Propera jornada, què pot passar, no ho sé. Sí. La mà, quan és mà...
Ahir li piten un penal a favor al Girona, que... unes mans allà d'un tio que salta al defensa, treu la pilota i li piten penal al fi.
I llavors dius, escolta, esto es fútbol? No. Pues entonces, hijo, tenéis un problema molt greu
de
credibilitat, rei.
I després, no és perquè sea un afeixit més i tal, però, cuidado, a razón de 12.000 euros al mes, Uh-huh. Ojito ahora, O sea, porque esto ya va subiendo el tono, O sea, cuidadín, ¿me entiendes? O sea, es decir, no sé si muchos de nosotros hiciéramos nuestro trabajo como algunos árbitros hacen el suyo, seguiríamos vinculados a nuestras compañías, ¿me entiendes?
Senyors, ho deixarem aquí de moment, el debat continuarà. Emilio, Tomás, moltes gràcies als dos,
A tu, Joan, a tu.
Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça remonta el vol a la Lliga i fa una parada a València per tractar de passar a les semifinals de Copa. I us l'expliquem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dijous, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Fernando Morientes.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara estem a l'estadi de Cornellà al Prat, on hi ha el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Senyor Batllori, bona tarda.
Matinal molt intensa allà, amb balanç del mercat, la presentació dels fitxatges, però comencem amb el tema del que veníem parlant, tot el que va passar el dissabte a Cornellà al Prat, perquè aquest matí l'Espanyol, a través de Mauier, ha denunciat amenaces contra Romero, no?
Sí, perquè el rival era l'Espanyol, no ho oblidem. L'Espanyol que passa de llarg sobre el que ha comunicat el Madrid, l'escoltarem. El conseller delegat Mauier, que ha passat una mica de punteta sobre el tema i sobretot ha volgut defensar el seu futbolista, Carlos Romero, l'home que va fer el gol i també va fer aquella entrada sobre Mbappé, que està rebent assetjament a les xarxes socials.
La verdad es que no he leído la carta. A mí me preocupa el Español, la competición y la temporada. Y adicionalmente sí que me preocuparía de este caso concreto las amenazas que está recibiendo nuestro jugador, Romero.
Un Mao que ha dit que l'Espanyol està en una situació econòmica controlada i que no deuen res a cap banc i això fa tenir esperances de cara al futur. Això sí, si es manté la categoria.
Això, Mao, i Garagarza, que quin balanç ha fet del mercat de fitxatges, Quique?
Mira, ha dit algú així com soc millor gestor que fitxador, i jo li he preguntat i per què segueix fitxant? Ells sabran, perquè clar, dels 13 jugadors que havia fitxat fins al mes de gener, 6 ja no hi són i els altres juguen ben poquet, només estan bé Kral i Cúmbula. Però bé, aquesta és una altra història, volen quedar-se amb Kral, ja estan negociant pel seu futur, esperen una bona venda si és que finalment algú ve amb diners per Joan Garcia, amb la implicació de Milla i Aguado. No dubten, l'objectiu prioritari, la salvació, mitjana d'edat de menys de 26 anys per un equip que vol apropar-se a la cultura catalana i a la 21, i en definitiva, que l'objectiu també és que es quedi Puado, que no donen per perdut. Garagarza.
No lo damos por perdido para nada. Y
yo entiendo que estamos en esa línea de negociación. Ya sabéis, porque lo hice público yo, que hubo un momento en donde hubo un parón en esas negociaciones, que se han retomado, no precisamente hace dos días, sino ya llevamos unas semanas retomando, incluso hemos estado en Madrid con su agente. No me atrevo a decirte qué porcentaje de posibilidades hay, pero de perdido, de eso nada.
La última vegada que va dir tenemos el entrenador que queremos, el va fer fora al cap d'unes setmanes, que va ser a Lluís Miquel Ramis, però esperem que així aquest no sigui el cas, perquè l'ha fet una defensa aferrissada de Manolo González, Fran Garagarza.
Tenemos al entrenador que queremos, estamos en un nivel de rendimiento desde que él se hace cargo del Español, tanto con el ascenso como que ahora estamos a dos puntos fuera del descenso y a dos puntos del puesto 13, y es nuestro entrenador y es el modelo de entrenador que queremos, porque es modelo cantera, un buen gestor, ha tenido una buena gestión en su día a día y a nivel de gestión de grupo tiene el aval del grupo 100%. No tenemos un entrenador mejor que Manolo. 100%.
Bueno, a veure si és veritat.
Sí,
de moment sí.
No li ha vingut malament guanyar el dissabte a Garagarza, per sortir una mica més crescudet. I després la presentació ràpida dels tres futbolistes. Pablo Ramón, aquest encara no l'hem vist jugar perquè ha vingut lesionat, i diu que està fent treball de camp i que les properes setmanes estarà millor, encara se l'espera per el mes de març-abril. Central, lluirà el dorsal de Cardona. Roberto Fernández ja porta un gol, dos titularitats consecutives, diu que està com a casa, i clar, el que passa que costa 10 milions quedar-se a l'empropietat. I Urco González de Zárate, ja dèiem ahir i hem avançat aquest matí que no podrà jugar al partit de dissabte contra la Reial perquè hi ha allò de la clàusula de la por i l'Espanyol no pagarà la penalització de 300.000 euros que s'ha de pagar a la Reial Societat per tal de que Urco pugui jugar. Així que descansarà un Urco que parlava així sobre el partit de diumenge, a la que va ser fins que fa 4 dies casa seva.
Hombre, al final, como en primera división, todos los partidos son muy duros y bueno, la Real especialmente tiene muy buen equipo, pero bueno, al final el otro día el Madrid también tenía un equipazo y bueno, al final intentaremos hacer daño con lo que nos diga Manolo y seguro que irá muy bien.
Sí senyor, l'equip ha tornat a la feina aquest matí després de dos dies lliures per preparar el partit, com bé dèiem, de Noeta, l'Espanyol que du 4 partits seguits sense perdre.
Quique, gràcies!
A tu, bona tarda.
Bona tarda. Intensa la matinada a l'estadi de Cornellà al Prat. Marxem ara cap a un altre punt de connexió. Estem a la Fàbrica d'Am, a Barcelona, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan, des d'aquesta antiga Fàbrica d'Am, on acaba ara mateix de finalitzar aquest acte dels relats solidaris. El més important, han recaptat una xifra en rècord, ho denunciava Xavi Torres, 94.411 euros que van a la Fundació Enriqueta Vilavecchia, que és la lluita contra el càncer infantil avui en el Dia Mundial del Càncer, amb un Ronald Araujo que és padrí, també és Tuani però a Girona, i Araujo, que ara encara està aquí, l'estem veient, i que se li ha preguntat en roda de premsa després, ha fet una petita roda de premsa, i se li preguntava primer per la carta del Madrid, si l'ha vist, deia Ronald Araujo, que encara no havia tingut temps de llegir-la, però que ja l'avisaven que segur que el preguntarien per al tema de l'arbitratge i el Madrid.
Yo sinceramente no lo había visto, me dijeron hoy que seguramente me van a preguntar por eso. nosotros estamos enfocados en lo nuestro, ¿no? Al final creo que hoy también importa esto, ¿no? Los relatos solidarios, todo lo que estamos haciendo, el día importante que es hoy también, y no voy a entrar en detalle, creo que no me corresponde a mí hacer eso, ¿no? Enfocado en nosotros, en lo que podemos hacer y en los objetivos que tenemos esta temporada.
Y sobre el arbitraje le preguntaban para aquellas palabras a Rafinha, ¿no? Que decía, si digo lo que pienso, me sanciona, no puc dir. Don Ronald Araujo le dio la raó al seu company brasilè.
Lo que dice Rafinha tiene razón. Al final no podemos decir todo lo que pensamos. También entiendo que ser árbitro también es una profesión difícil, ¿no? Los entiendo. Pero bueno, o sea, no me cabe a mí responder esto, ¿no? Al final hay gente que, o el club, o no sé quién puede responderte esto, pero creo que no me corresponde a mí.
I un Ronald Araujo, que ja marxa cap a casa a descansar després de l'entrenament, deia, li preguntaven sobre el seu futur. La clàusula no l'ha volgut dir, no ha respost aquesta pregunta, quina clàusula té després de la renovació, i sobre què li deia Lewandowski quan l'intentava convèncer a la Supercopa, i deia, jo sempre lo tuve claro, però al final estábamos negociando un contrato, no sabemos cómo se iba a dar, però hi diu que ahora me siento valorado, que es lo importante, y yo tuve claro de quedarme, estoy muy tranquilo, muy contento, y se ve reflejado con los años que he firmado, más allá de 2030, deia Ronald Araujo, que es bo reflectit, que hi vol quedar-se a Can Barça.
Magnífic.
Víctor, des de la fàbrica d'Am. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adeu. I ara el Girona, a 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Albert Díez, hola, què hi ha?
Què tal? Batllori, bona tarda a tothom, com va?
Molt bé, home, per parlar d'aquesta important victòria del Girona, sí, que feia falta, 2-1 davant les Palmes. Bona primera part, Albert, però a l'equip se'l va veure encongit a la segona, eh?
Sí, bon resultat, tocava guanyar, i el que tu dius, una primera part molt bona, després dels 5-6 minuts inicials duent la iniciativa, aconseguint l'avantatge amb aquest gol a passada de Yangel Herrera, trencant línia d'Abel Ruiz, que necessitava el gol. A les acaballes de la primera meitat va fallar un penal, ho apuntaves ara al debat, força discutit. Aquí la sort sí que va estar de cara. T'explicava avui que va ser un penal molt similar, dic per com es va dur a terme tot, el que va suposar la derrota per la mínima del Girona davant el Liverpool a la Champions. En aquell cas era Luis Díaz, ara Yangel, que es van quedar estesos a la gespa, minuts i minuts i minuts, i això va propiciar que Melero López ahir anés al VAR i assenyalés penal. Un penal que va aturar Silesen, va fallar Abel Ruiz, i a la segona meitat va ampliar Asprilla en la recta final amb el 2-0, però després va ficar Fabio Silva, gran davanter, el portuguès de les Palmes, al conjunt canari en partit. És a dir que una primera part pel Girona, una segona on va acabar patint, però va aconseguir la victòria. Tocava guanyar sí o sí. Aquest és Michel Sánchez, l'entrenador del conjunt català.
Después de 4 partidos donde en 3 nos han remontado y hemos perdido los 4, hoy necesitábamos ganar y yo también no queríamos que se nos escaparan hoy los 3 puntos y el marcador era muy ajustado cuando hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte para, bueno, para cerrar un poco más el partido o estar más cerca de la victoria. Y bueno, estas situaciones de miedo yo creo que nos ayudan porque sufrir así en el campo también es bueno para que el jugador vea que hay momentos que nos tenemos que hacer fuertes desde una manera pues más defensiva y ser capaces de aguantar un resultado.
Pels amants de l'estadística, aquí ho deixo, va tornar molta gent, però les 4 derrotes que portava el Girona, 2 en Lliga, 2 en Champions, sense Miguel Gutiérrez. Va tornar Gazzaniga, va tornar Krejci, baixa de David López, problemes al sol i també Blin. La propera estació és l'Atlètic Club. Ara el Girona està, fixa't, amb aquestes dues derrotes, a només un punt d'Europa, és 7è, a només un punt de posicions europees de la 6ª posició que ocupa el Rayo Vallecano. Del mercat es tanca amb l'arribada d'Artur Melo, amb l'arribada de Blat, el porter ucraïnès, que ocupa la fitxa de Pau López, la sortida de Selvi, i ahir va haver-hi l'opció que Solís sortís en el mercat d'hivern. A 4 hores pel final del mercat d'hivern, el Porto va ofertar per Solís, però el volien cedit. Això que s'ha dit de 12 milions d'euros per Solís traspassat no és cert, no va arribar aquesta oferta. Una altra història és que si l'operació hagués quallat, el Girona hagués permès una opció de compra a final de temporada. Per cert, demà roda de premsa de Quique Cárcel, balanç d'aquest mercat de fitxatges i després presentació d'Artur, Artur Català, Artur Melo, el brasiler.
Perfecte, doncs demà els escoltarem a tots dos. Tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt de futbol femení. Edu, perquè has estat aquest matí a Barcelona i has estat tu amb ella, la presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez.
Sí, matí llarg, 2 hores de col·loqui amb la presidenta de la Lliga F. Diu la presidenta que la distància del Barça amb la resta és per la bona feina que ha fet en aquesta dècada, ja sigui als despatxos o sobre el terreny de joc, i no tenen pensat reduir el nombre d'equips per fer una Lliga més competitiva. També estira les orelles al Real Madrid assegurant que hauria de posar més de la seva part pel nom, per la marca Real Madrid en temes de comunicació, pel bon funcionament de la competició. Del tema estrella de les últimes setmanes, portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, això opina Beatriz Álvarez.
Creo que la prioridad tiene que estar en el desarrollo de la competición, de buscar un equilibrio también entre lo que es la rentabilidad económica, que ahora ya es un debate, ¿no?, que está también encima de la mesa, y todo el contexto social, que para Liga F creo que es un tema que tenemos que liderar, pero no hay nada en concreto. Entonces creo que ahora en esta buena onda, ¿no?, que hay ahora con la federación y demás, pues trataremos de coordinarnos con ellos para desarrollar esa competición, la Copa de la Reina, la Supercopa y todas las competiciones donde participe nuestro club. Y llegado ese momento, pues si se pone este debate encima de la mesa, pues tantearé toda la opinión, ¿no?, tanto de jugadoras como de clubes, y esperemos pues tomar la decisión más acertada.
Del cas Rubiales, creo que el que passi en el judici serà fonamental per crear consciència.
Todavía hay muchas cosas que cambiar, pero al final ha sentado un precedente a nivel social esto, a nivel en el deporte y en el mundo. O sea, ya hablo a nivel social más allá del deporte, y no solo aquí en España, sino en el mundo. De hecho, ha tenido una repercusión que nos ha puesto en el foco durante todos estos meses, y es evidente que lo que se resuelva en el juicio va a ser fundamental también para crear conciencia, ¿no? Creo que si esto hubiera ocurrido hace 5 años, todos hubiéramos visto, ¿no?, la situación de otra manera, y me incluyo para no generar, pero creo que ahora ya hay una conciencia, ¿no?, social y mundial de lo que esto supone, y bueno, pues espero que esto sirva para que crea un precedente, no?, para cambiar realmente las cosas.
Més de la Lliga F, avui s'ha confirmat que el Clàssic es jugarà a Montjuïc el 22 o 23 de març contra el Real Madrid.
Gràcies, Edu. Passada. Fins aquí el futbol, de seguida rematem en bàsquet.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Albert, què diu el tècnic del Barça que està l'home a la corda fluixa?
Sí, Joan Peñarroya. Mira, ara l'escoltem. Primer deixa'm que et digui que en la prèvia d'aquest primer dels tres partits que té el Barça aquesta setmana, demà, Eurolliga, rebent el Maccabi, no hi ha data perquè torni a jugar Jan Vesely. I això és molt preocupant perquè tenim la setmana vinent la Copa i és peça absolutament fonamental a l'equip. I després el debat de sempre. Ara sí que hem d'anar amb doctrina del Xolo Ballori. Partit a partit. Joan Peñarroya, tècnic del Barça.
És que no vull ni que la roda de premsa allò sigui un debat de si Joan Peñarroya sí, Joan Peñarroya no. Jo ja sé com va aquest negoci, jo faig la meva feina. Jo em sento respectat pel club, em sento respectat pel meu cos tècnic, estic bé amb els jugadors, jo no em gentiro de cap barco. Jo fins a l'últim dia que estigui aquí a Can Barça, sigui demà o sigui d'aquí 10 anys, seré jo. Totes aquestes dubtes que em podeu anar transmetent, doncs me'n som absolutament igual.
Contundent, Peñarroya. Més val que el Barça guanyi demà. Vesely, ja et dic que continua de baixa. Avui ha fet part de l'entrenament Justin Anderson. Veurem demà si pot tornar a jugar amb el conjunt blaugrana.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Gel, superstar!
Avui el Javier de Haro sí que ha anat a la roda de premsa de l'Espanyol.
Javier de Haro, Tiempo de Español. Antes de nada decir que el gran robo fue el descenso del Espanyol hace dos temporadas. Eso es lo primero. Dijiste que habría ampliación de capital, no ha habido ampliación de capital. Dijiste que estábamos en el mejor momento económico de la historia del club, eso es mentira. A Fran también se la voy a pedir. Nos dijo que éramos como una familia. Yo la verdad es que contigo me considero un bastardo. Ya acabo. Esto es un club que tiene 125 años de historia. Yo no quiero ser el Eibar, con todo el respeto del Eibar. Y ya para acabar, una pregunta así. Muchas gracias por soportarlo.
a ti, Javier, por ir a la rueda de prensa del
Qué gran es, qué gran es.
Louzán ha visitat la seu de la UEFA a Nyon, segona jornada del judici a Jennifer Hermoso, la estrella. El jutge José Manuel Clemente Fernández Prieto ha amonestat a Luis de la Fuente, a Pablo García Cuervo i a l'advocat defensor de Jennifer Hermoso.
Marxarem actualitzant l'enquesta que fem avui sobre les queixes del Real Madrid sobre els àrbitres. Estan justificades, creieu, el 20%, són una excusa, creieu, el 12%, busquen pressionar els àrbitres, considereu el 68% dels que esteu votant. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.